Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
A Santa Bàrbara la setmana estava marcada per les visites institucionals després dels aiguats i per la reactivació cultural i esportiva. Els efectes temporals a l'IS centraven bona part de l'activitat institucional. Diversos representants del govern, del Parlament, de diferents formacions polítiques visitaven Santa Bàrbara per conèixer de primera mà els danys. El conseller de Treball i Empresa, Miquel Samper, va ser un dels que va veure de primera mà les afectacions i va comprovar la situació d'empreses i els comerços locals, com per exemple el centre d'estètica Silent Isles, que s'inundava per segona vegada. També va visitar la plana la vicepresidenta del Parlament, Raquel Sans, acompanyada del diputat Albert Salvador i el vicepresident segon de la Diputació, Enric Adell. Durant la trobada amb l'alcalde i el govern municipal es va posar de manifest la urgència de construir una nova depuradora i reparar els camins rurals afectats. El president de Junts, Jordi Turull, també passava per Santa Bàrbara per expressar el seu suport i reclamar inversions de l'ACA i millores de telefonia per evitar que el municipi torni a quedar incomunicat. Des del Partit Popular, el portaveu parlamentari Juan Fernández Benítez també destacava la necessitat d'aquestes ajudes ràpides i eficients. A nivell tècnic, el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de les Terres de l'Ebre ha començat les primeres visites als municipis afectats, entre ells Santa Bàrbara, per avaluar els danys i elaborar les memòries necessàries per accedir als ajuts. I en paral·lel, el govern de Catalunya anunciava més d'un centenar d'actuacions d'urgència al Montsià per reparar camins, netejar barrancs i reconstruir infraestructures. D'altres temes destacats de la setmana, per exemple, han estat que el GPEC presentava al·legacions al projecte d'una planta de biogàs a Godall, denunciant el risc ambiental i la falta de planificació. D'altra banda, malgrat tot aquest context complicat, Santa Bàrbara mantenia viva la seva agenda cultural. El Festival Rijijiu tancava la seva cinquena edició amb un èxit total, consolidant-se com un espai de cohesió i de resistència cultural. L'alcalde i la regidora destacaven la participació del públic i la capacitat del poble per tornar a la normalitat.
Des de Ràdio Tortosa us hem explicat aquesta setmana que el jurat popular ha declarat culpables els 7 acusats de matar un home el 4 de gener de 2022 a Roquetes. En la lectura del veredicte d'aquest dijous a l'Audiència de Tarragona, la majoria dels membres del tribunal han considerat que tots els investigats van accedir a l'habitatge de la víctima amb pals, pedres i ganivets i que li van causar la mort. La magistrada ha acordat presó provisional fins que no dicti sentència arran de la petició feta pel Ministeri Fiscal. D'altra banda, aquesta setmana també està notícia que s'ha iniciat la segona fase de restauració de la coberta de l'absis de la catedral de Tortosa. S'intervenen escultures, elements arquitectònics i estructures de la coberta de l'absis amb l'objectiu de fer-los visitables i destacar el patrimoni arquitectònic del temple. Els treballs es preveuen finalitzar abans de Setmana Santa de 2026. L'arquitecte Carles Brull coordina aquestes actuacions.
I aquesta segona fase culminarà el que es va plantejar en la primera, que era adequar també per fer possible incorporar aquest espai a la visita pública. Crec que això enriquirà molt la visita i també el coneixement del monument, perquè estem parlant de la part més antiga de la catedral, on es van esmerçar esforços artístics molt importants que després no van tindre continuïtat per temes econòmics o pel que sigui amb altres parts del monument.
A més, ens hem fet ressò que Tortosa ha aprovat les ordenances fiscals per al 2026 que inclouen una rebaixa de l'1% de l'IBI, a més de la congelació de la resta d'impostos i taxes i una bonificació del 25% de la taxa d'escombraries per a comerços i empreses de Camp Redó que s'acullin a la recollida porta a porta. Els dos grups de l'oposició al consistori tortosí, Junts per Tortosa i la CUP, s'hi han abstingut criticant que la reducció és massa tímida i no compensa les pujades precedents. També us hem explicat que Tortosa celebra aquest cap de setmana la 28a edició d'Ebre Ocasió amb 300 vehicles de segona mà, gerència o quilòmetre zero exposats en una superfície de gairebé 4.500 metres quadrats entre espais interiors i exteriors. Els 12 expositors participants busquen atreure nous clients i fomentar l'activitat comercial entre els concessionaris locals.
Gran part de la flota pesquera de l'Ametlla de Mar s'ha quedat sense dies per sortir a pescar, excepte dues barques. Una aturada inesperada fruit de l'actual normativa europea que limita els dies de pesca. Ara el sector té la mirada a la reunió que s'ha de celebrar avui dimecres a la Comissió Europea, on s'espera que s'ampliïn els dies de pesca disponibles fins a finals d'any i garanteixin l'activitat i la viabilitat. Miquel Brull és el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
És que hi ha una falta d'informació que no es pot estar així, vull dir, no. El plantejament s'ha de fer abans d'acabar l'any, però tu sapigues com has d'emprendre l'any. Lo tenim de paraula, però les paraules se'ls endolguen. El que necessitem és tindre 180 dies, que són 9 mesos, que el sector està reclamant.
El grup d'acció local pesquer, el GALP Mar de l'Ebre, es va reunir aquest dilluns en Assemblea General Ordinària a l'Ampolla per tal de donar compte a la segona anualitat del Fons Europeu Marítim de la Pesca i l'Aqüicultura a les Terres de l'Ebre. Escoltem l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar i vicepresidenta del GALP, Eva Del Amo.
Per la part que em toca com a alcaldessa de l'Ametlla de Mar, molt satisfeta també perquè aquest any, per primera vegada, el nostre poble ha rebut més de 200.000 euros i això suposa que hem superat a tots els municipis que formen part del GALP de la Mar de l'Ebre. Molt contents de que les empreses del nostre poble hagin pogut optar a aquests ajuts.
I confirmats dos casos de grip aviària en aus silvestres a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'un xoriguer comú a Deltebre i una gavina corsa a l'Ametlla de Mar. Les confirmacions de tots dos casos daten d'aquest passat dilluns 20 d'octubre, tot i que els animals morts haurien estat trobats fa vora un mes, segons fonts del Departament d'Agricultura. Segons detallen fonts de la Generalitat, en el cas del Delta de l'Ebre i de l'Ametlla s'han decretat durant 30 dies la prohibició de caça en un radi de 3 quilòmetres al voltant del punt on van ser localitzades les aus, un termini que es complirà ja la setmana que ve. La mesura, tot i no estar contemplada dins dels protocols habituals de sanitat animal, s'ha pres com a precaució i per evitar una hipotètica expansió de la malaltia a altres aus en un entorn com el Delta de l'Ebre i en plena temporada de caça menor.
Amposta ha començat la setmana amb un relleu al govern municipal. El dimecres 22 d'octubre, la nova regidora, Ariadna Tomàs Iborra, va prendre possessió de l'acte en un ple extraordinari, substituint així l'anterior regidor i assumint les àrees de joventut, transparència i participació ciutadana. Alhora s'han reassignat altres carteres, com l'actual regidora d'aquestes àrees passa ara a esports i turisme esportiu i un tercer regidor assumirà els actes taurins. Aquest moviment busca reforçar la governança local i adaptar l'equip municipal a les noves necessitats. També aquesta setmana s'ha posat sobre la taula una nova oportunitat cultural per al municipi. Amposta acollirà la 20a jornada d'etnologia de les Terres de l'Ebre que commemora els 25 anys d'aquest esdeveniment al territori. La jornada tindrà lloc dissabte al Museu Terres de l'Ebre i inclourà taules rodones, exposicions i activitats lúdiques musicals. És una aposta per reforçar el patrimoni immaterial i la identitat d'aquesta regió. D'altra banda, des del punt de vista econòmic i social, s'ha recordat que les famílies i comunitats que hagin patit danys materials o personals poden sol·licitar ajuts complementaris per emergències o catàstrofes naturals. Això inclou habitatges amb danys estructurals, estris domèstics i comunitats de propietaris amb tràmits que es poden fer en línia. Aquesta informació adquireix especial rellevància en una zona que ha vist augmentar la recurrència d'aiguats i inundacions. També cal destacar la dimensió cultural i patrimonial, les activitats prèvies a la jornada d'etnologia, la implicació del museu i la visibilització del patrimoni ebrenc que situen Amposta en un punt de dinamització que va més enllà de la gestió de l'actualitat. En resum, ha estat una setmana de canvis institucionals i de reforç de l'agenda cultural Amposta, marcada també per la presència dels efectes del canvi climàtic i les pluges extremades que han posat de relleu la necessitat de mesures preventives i ajudes per a la població. Amposta, d'aquesta manera, avança en governança, en cultura i en consciència del repte ambiental que té al davant.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que el Consell Executiu ha aprovat este dimarts el pla director que fixa les actuacions en barrancs del Montsià i el Baix Ebre. Entre les principals línies d'acció hi ha la instal·lació de bases de laminació, petits embassaments laterals als barrancs, per laminar els cabals en cas de pluja torrencial, i també l'ampliació de lleres en trams on l'estretor actual dificulta el drenatge. L'objectiu és reduir el risc d'avingudes sobtades que poden generar danys materials i afectacions urbanes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Aquestes mesures de correcció fonamentalment són dues, les actuacions que vostès veuran. Són, per un costat, el que anomenem basses de laminació, és a dir, basses, espais, infraestructures, petits embassaments que ens permeten que hi hagi una expansió natural de l'aigua quan hi ha aquestes caigudes tan fortes amb aquests registres tan importants de pluja, a més molt localitzats. Això el que fa és permet controlar la vinguda d'aigua a través del barranc, de manera que és com si tinguéssim bosses d'aigua en els laterals dels barrancs que ens permeten que aquesta entrada de l'aigua en el barranc sigui més controlada.
Els municipis afectats per les barrancades del 12 d'octubre reclamen que el pla director del govern es materialitze en celeritat i critiquen la lentitud i insuficiència de les compensacions rebudes fins ara. Joan Roig és alcalde d'Alcanar.
També hem de dir, com a alcaldes, que necessitem que aquest pla director s'execute. És a dir, l'objectiu final és que això se faigui. A partir d'ara, el que tenim damunt la taula són papers, bones intencions, que valorem molt positivament, repeteixo, però la necessitat vital d'aquest territori és que s'executen totes les obres que apareixen al pla director en el mínim temps possible. Si pot ser abans de la tardor de l'any que ve, millor, perquè ja sabem que a la tardor tornen a haver aquests fenòmens meteorològics adversos, que tants de problemes i tants impactes negatius estan portant sobre el nostre territori. Genera una hipoteca, una càrrega financera econòmica al nostre municipi que és molt complexa, insostenible, pràcticament impossible de solventar. Encara que tu passes un informe de danys X, normalment arriben menys dels recursos que tu has demanat i, a més, arriben molt tard. I el 50%, no n'ho oblidem. Aquestes ajudes del Ministeri d'Estat espanyol arriben al 50%.
L'inici de la fira, la festa major de tardor dels moranovencs, amb una part lúdica molt destacada, és, sens dubte, la notícia de la setmana des de Ràdio Móra la Nova. I és que la fira intersectorial de Móra la Nova, una de les més antigues i consolidades de la demarcació, aplega a professionals de diferents àmbits i ofereix al llarg de 3 dies novetats en maquinària agrícola i industrial i activitats al voltant del sector tecnològic i digital, ja que ja fa uns anys van començar a fer-se un lloc al calendari de la mostra. L'aposta de Móra la Nova i la Ribera d'Ebre pel sector tecnològic com a motor per incentivar la economia del territori es veu reflectida també al certamen d'enguany, com ha assenyalat Carlos Trinxant, tinent alcalde de Móra la Nova.
Aquest any la fira agafa un marcat aspecte tecnològic. Cal dir que diverses empreses que s'ubicaran tecnològiques, que s'ubicaran dintre del pavelló firal, aniran fent exposicions dels seus productes en un espai àgora que s'ubicarà justament a l'entrada del pavelló firal. És una tendència que estem consolidant, que ja fa 3 anys que s'està treballant, i també tot això ve reforçat en una de les vessants econòmiques que estem treballant dintre del nostre ajuntament.
Amb una superfície d'exposició al voltant de 10.000 metres quadrats, s'espera l'arribada d'uns 60.000 visitants que podran gaudir de la Fira del Vi, el pavelló comercial, l'espai gastronòmic Fira Tast i també les vessants més lúdiques a la zona d'atraccions i el concert de dissabte, que enguany estarà encapçalat pel grup Búhos. I la segona de les notícies destacades de la setmana passa per l'abocador de Tivissa, ja que Móra la Nova incrementarà els ingressos de l'abocador en concepte de dret de pas amb una pujada de tasses a l'empresa gestora GRT i crearà un fons anual de 60.000 euros destinat a projectes municipals.
Per cada tona que passarà pel camí dels Magrells, que transita per dintre del terme municipal de Móra la Nova, pues l'Ajuntament tindrà una recaptació de 2,4 euros. En l'actual conveni, que està vigent fins que l'actual abocador arribi a la seva vida útil, s'està cobrant 1,4 euros. Dintre de les negociacions que hem estat en l'empresa, hem dotat un fons de 60.000 euros destinat a projectes o entitats esportives, culturals, econòmiques, dintre de la varietat que tenim d'activitats dintre del poble. L'objectiu és ajudar a projectes que desenvolupen les entitats o pròpiament l'Ajuntament.
Aquestes xifres s'aniran revaloritzant anualment amb acord a l'IPC.
I des de Delta.cat destaquem que l'Ajuntament de Deltebre ha posat en funcionament un nou servei gratuït d'acollida matinal destinat a les famílies amb fills i filles en edat escolar. A partir d'ara, els pares i mares podran deixar els seus infants a l'escola entre les 8 i les 9, bé de manera fixa o puntual, segons les seues necessitats. Vicky Albiol és la regidora d'Infància, Gent Gran i Benestar de Deltebre.
Aquest mes d'octubre i en la tornada dels infants a les escoles oferim un nou servei, l'acollida matinal, un servei gratuït que s'oferirà a les tres escoles del municipi i que serà en horari de 8 a 9 del matí per als infants des de I3 fins a 6 de primària. Aquest servei el que pretén és afavorir la conciliació familiar i que els pares, ja sigui tant de manera puntual un dia com de manera diària, si ho necessiten tots els dies, us puguen comptar en aquest servei.
GPEC ha alertat de l'aparició d'un brot de grip avià al Delta de l'Ebre. El grup ecologista ha apuntat en un comunicat que es tractaria d'una soca molt perillosa que es pot transmetre als humans i que pot causar quadres greus que poden acabar amb la mort. Xavi Jiménez és el president de GPEC.
A final de setmana passada es va confirmar l'aparició d'un ocell, un xoriguer, al Delta de l'Ebre, contagiat de la grip aviar del tipus H5N1. És la soca més perillosa que es pot transmetre als humans causant malalties molt greus que poden causar la mort. Davant de situacions com aquesta, el que cal és evitar contactes de persones amb ocells salvatges a la zona d'afectació, a la zona on ha aparegut el brot. I una de les activitats que s'ha d'evitar és justament la cacera, perquè la cacera comporta contacte amb ocells salvatges i el consum d'aquests mateixos ocells.
I acabem en que l'Ajuntament de l'Ampolla portarà al pròxim ple extraordinari previst per a finals d'octubre una proposta de reducció de la taxa de residus que beneficiarà tant els veïns com els comerços i establiments de restauració. Francesc Arasa és l'alcalde de l'Ampolla.
En el proper ple, l'Ajuntament de l'Ampolla aprovarà una reducció en la taxa de residus, tant per a veïns com per a comerços i també per al sector de la restauració. Això es pot fer, es pot dur a terme perquè la previsió de costos de l'any que ve del Copate, a l'Ajuntament de l'Ampolla, al poble de l'Ampolla, s'ha reduït.
Fidels als blocs del programa, ara anem a l'espai de l'entrevista del dia, on aquesta setmana un dels convidats ha estat Antonio Suárez Franquet, director territorial dels serveis d'empresa i treball a les Terres de l'Ebre. També volem destacar una de les preguntes a les que responia. La pregunta era, a la Ribera d'Ebre són conscients de la repercussió econòmica que tindria la gigafactoria a la zona en cas d'instal·lar-se finalment?
Jo crec que no ho és ni la societat de riberenca ni l'ebrenca. Perquè, en primer lloc, jo crec que aquí tenim molta feina per part del Departament d'Empresa en fer pedagogia de què és una gigafactoria i què implica el territori, és a dir, què és el que es ve a fer aquí. En segon lloc, perquè els fons de transició nuclear comencen a caminar.
Sí.
S'han presentat 363 projectes i n'hi ha més de 15 que estan vinculats al sector de les TIC. Per tant, el que s'albira és un canvi de paradigma, no? D'un model socioeconòmic basat en l'economia nuclear a un nou model socioeconòmic que afecta directament sobretot a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta,
sí.
Que va cap a una societat basada en llocs de treball i productivitat basada en el sector de les TIC, de les comunicacions i tecnologies de la informació. Jo crec que d'aquí uns quants anys, si podem tirar endavant tots aquests projectes, podem fer una anàlisi molt més acurada. Però jo el que sento a peu de carrer
sí.
És que la societat encara no albira el canvi que ens espera. De pensar que un projecte d'aquestes magnituds és un projecte de país,
Tenim
molt clar, en el qual hi participarem molts departaments. Nosaltres ens encarreguem de fer-ho possible. Ara, òbviament, estem treballant amb el Departament de Territori, estem treballant amb el Departament d'Educació, i bueno, ens hem començat ja a plantejar l'ampliació i la implantació de nous cicles formatius als diferents instituts pròxims a vora el moment.
I I una de les seccions fixes a l'Aldia Terres de l'Ebre és la de Poble en Poble. Esta setmana, des de Santa Bàrbara, han abordat el tema dels aiguats. Entre moltes de les afectacions, un dels problemes greus són els camins i la depuradora, que està fora de funcionament. L'alcalde del municipi, Lluís Gimeno, explicava que s'ha de fer un replantejament de tot i també de l'obra de la depuradora.
Bueno, me remonto a lo que és el principi, que hi ha un replantejament de totes aquestes infraestructures en aquesta visió, em repeteixo, de canvi climàtic. Ara, actualment, la depuradora de Santa Bàrbara, evidentment, no està funcionant, està arrasada, o sigui, paraules literals de l'informe de la gestora del Consell Comarcal, que a la veritat és qui gestiona, arrasada, o sigui, el concepte és aquest, no destrossada, sinó arrasada, i bueno, en un principi també hem elevat a qui pertoca què és el que fem en això, o sigui, si fem algo provisional, si aquest projecte que tenim ja damunt la taula aprovat de farà 7, 8 o 9 anys, no sé exactament quants d'anys, i allí el Consell Comarcal no parem d'aprovar de fer noves depuradores i no en fem cap absolutament, vull dir, això ho hem traslladat ja com una situació d'urgència, val? I que evidentment doncs, que tot el projecte que hi ha, entenem que que estava ja contemplat no ficar-la al mateix lloc.
I també a De Poble en Poble, però aquest cop des de Radio Tortosa, esta setmana han parlat del reconeixement a la gent gran que organitza l'Ajuntament i ho han fet amb el regidor de Gent Gran, Francesc Vallespi.
Des de la regidoria de la Gent Gran entenem i creem, els tècnics i jo mateix, que una cosa que s'havia creat quasi fa 35 anys per l'Assemblea General de les Nacions Unides, que era el dia 1 d'octubre, Dia Internacional de la Gent Gran, doncs que a Tortosa havia passat només en un petit recordatori que es fa a la Gent Gran a festes de Tortosa, però sense donar-li la importància que pensem es mereix. No pensem, creiem que es mereix la Gent Gran. I per això vam optar per institucionalitzar el mateix dia 1, segons com caiga, esclar, però institucionalitzar-lo per fer una sèrie d'actes en posar en valor la gran realitat que és la gent gran.
De fet, més d'un 20%, no?, de la població de la ciutat de Tortosa té més de 65 anys. Quines són avui en dia les principals necessitats i reptes que té aquest col·lectiu al municipi?
Bé, realment, com ho has dit tu, som quasi més de 7.000 i escaig de ciutadans, és a dir, molta gent, i els reptes han evolucionat molt. Abans una persona, quan li diem que es jubilava, ja semblava que passava al sillón davant de la televisió els que en tenien, i ara una persona de 65, 70, 75, 80 és una persona, moltes d'aquestes persones, que són superactives i que fan moltes coses. Per tant, al ser superactives, perquè la ciència també ha avançat i ens dona molt més anys de vida, doncs també ens dona molt.
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a la tertúlia dels dijous, que hem batejat oficialment amb el nom de Me'n faig creus i que aquesta setmana ha comptat amb Dani Andreu i Víctor Montecino Valls. Així, este dijous, sobre la taula s'han posat temes com què sabem a hores d'ara sobre el que està passant referent al virus de la dermatosi nuclear contagiosa.
I aquí sí que el govern, tant el govern central com el govern de la Generalitat de Catalunya, tindrien que, en el marc de les seues competències, i encara que no tinguin competències de manera extraordinària, com he sentit dir estos dies que es poden assumir, que posessin a la disposició dels ajuntaments totes i cadascuna d'aquells recursos per tal de salvaguardar les infraestructures que han quedat malmeses, per salvaguardar els conreus que han quedat, diguéssim, inutilitzats i, per tant, no hi haurà collita de moltes coses. Correcte. I que molts pagesos, molts ganaders, molts empresaris tindran que patir i assumir despeses pròpies en una situació que és absolutament extraordinària.
Víctor?
A veure, d'entrada, aquestes pluges, evidentment, ens han tornat a recordar, no?, una obvietat per alguns encara ho neguen, no?, bastant incòmoda, que és aquest canvi climàtic, que evidentment afecta O sigui, a vegades sembla que el canvi climàtic, oh, calentament de la Terra, etc, etc. No, a veure, el canvi climàtic i este calentament, tot el que comporta, ens afecta a nosaltres directament, vull dir, a l'àmbit local, personal. S'aplaudeix aquí d'entrada la faena del voluntariat, no? Ja, o sigui, professionals també, evidentment, que és la seva faena, però és una tasca difícil. Si el Covid aplaudíem al sector de la sanitat, aquí, evidentment, al sector d'emergències, per dir-ho així. Però, evidentment, també a la gent voluntària que ha participat en qualsevol àmbit, evidentment, també ajuntaments, com deia, els serveis d'emergència, i, evidentment, celebro aquestes mesures com l'exempció del cànon, però això és un oxigen puntual, no és una solució, no?
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta, on Sal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Aquest cap de setmana, de nou, les Terres de l'Ebre ben encarregades d'activitats culturals, musicals, esportives i gastronòmiques per tots els públics. Si parlem de cultura i espectacles, el Totem Festival es tanca aquest cap de setmana amb noves propostes de teatre musical. Aquest divendres a Roquetes amb l'obra Impro Side Story, amb humor, cançons i improvisació, mentre que diumenge a la Ràpita arriba el musical familiar El Petit Príncep. Per als amants de la música, este divendres al Forn de la Canonja Tortosa, el grup Dystopian Mind posa el punt de rock i metal, i també este divendres el Cor Fluminé ofereix el concert Candlelight dins de la jornada Camp Fic, dedicada al Dia Mundial contra el Dolor.
Començo, com sol ser habitual, al casal de Freginals, que fan cada divendres una pel·lícula, les 9 i mitja. En este cas, Truman, que va de dos amics de la infància, que ja són adults, ja han arribat a la maduresa, i se reuneixen després de molts anys i passen junts uns dies inoblidables, sobretot perquè este serà el seu darrer encontre, el seu comiat. Per si no aneu a Freginals, també està Sky Showtime, RTV Play i Movistar Plus. No sé si la temporada passada, final de temporada passada, us vaig arribar a parlar d'un com un cicle de cinema infantil que fan a les biblioteques, Cinexic. Després de l'aturada d'estiu i d'arrencar motors i tal, doncs ara reemprenen la marxa, diguéssim, i ho fan amb La sopa de pedres i altres contes capgirats.
Esta setmana, a la nostra secció de música de casa, parlem d'una de les noves veus més sensibles i personals de la cançó d'autor catalana. Ella és cantautora i actriu i combina la paraula dita i la música amb un llenguatge propi que veu de la tradició i de la vivència emocional. Ella és Lia Sampai.
Has arribat com un vol rosa dins del conte dels flamencs i has fet de mi un secret a tota veu. Sobre la casa blava dels llençols marins fas la calor més líquida i surts al jardí.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.